Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Quim Torra i Pedro Sánchez s'han reunit aquest migdia al Palau de la Generalitat durant més d'una hora i mitja. Després de la trobada, el president del govern espanyol ha dit que avui ha estat un dia important per a Catalunya i per a Espanya i ha anunciat que ha acordat amb Torra que la taula de diàleg entre governs comenci aquest febrer a reunir-se. També ha fet un segon anunci, Sánchez, una segona reunió, la de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que serà igualment aquest mes. Ha alertat el president de l'executiu espanyol davant de les resistències, ha dit, al procés de diàleg, però s'ha mostrat confiat que no el podran impedir. Després de la compareixença de Sánchez, el president Quim Torra ha revelat que ha demanat a Sánchez autodeterminació i final de la repressió com a punts clau per començar el diàleg. El president de la Generalitat ha lamentat que en aquesta reunió Sánchez no hagi explicat què respon el seu govern a les demandes des de Catalunya. En aquest sentit, ha dit que es planteja en aquests punts obligacions de l'Estat amb Catalunya que no són precisament per tractar en una taula de diàleg entre governs. Canviem de qüestió. Jordi Cuixart i Jordi Sánchez sortiran per treballar i fer voluntariat els propers dies. El president d'Òmnium Cultural sortirà 5 dies entre setmana i l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana 3. És el que ha decidit la Junta de Tractament de la Presó de Lledoners, que aprova així flexibilitzar el segon grau penitenciari dels Jordis. Ara només queda la ratificació judicial. El Parlament ha aprovat la creació d'una comissió d'investigació sobre la violència institucional, diu així, de l'1 d'octubre. La iniciativa ha rebut el suport de Junts per Cat, Esquerra, la CUP i els Comuns i el vot contrari de PSC, PP i Ciutadans. Es confirma, d'altra banda, l'alentiment econòmic. Catalunya va créixer un 2% només el 2019. Són algunes de les dades avançades que apunten a una reducció del creixement de 6 dècimes aquest 2020 en relació amb el 2018. I el nou decret d'admissió a l'escola de la Generalitat tirarà endavant, segons ha dit el conseller Josep Bargalló, tot i les crítiques de les escoles concertades. Bargalló ha assegurat que s'hi sent obligat perquè dona continuïtat al pacte, segons diu, contra la segregació. I hem sabut avui que ja un col·legi concertat religiós, el de la Immaculada de Barcelona, amb 400 alumnes, passarà a ser públic el curs vinent. És el primer cop que un centre en actiu, després d'un acord, fa aquest pas. I avui recordem un nom propi de l'actualitat cultural, el de Kirk Douglas, l'últim actor supervivent de l'Escola Daurada de Hollywood, ha mort aquesta nit passada als 103 anys. Douglas es va fer famós interpretant personatges mítics com Spartak, a la pel·lícula homònima, i també Vincent Van Gogh, el coronel Dax i l'arponer Ned Land, entre d'altres. La família de l'actor ha confirmat la seva mort i el seu fill Michael, també actor, ho ha dit en el seu compte d'Instagram. En total, Kirk Douglas va rodar 92 pel·lícules, entre elles Camins de Glòria i Spartak, de Stanley Kubrick, que va catapultar-lo a la fama. I els bisbes de Catalunya estan reunits des d'avui fins demà a la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic. És la reunió 233 de la Conferència Episcopal Tarraconense. Entre altres temes de coordinació interdiocesana hi ha també la celebració aquest 2020 del 25è aniversari del Concili Tarraconense. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa Plusvalu.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posando Ràdio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Ràdio Estel, la millor ràdio.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Salvador Aragonès.
Aquí estem de novament a Plusvàlua, avui 6 de febrer de l'any 2020. Bona nit a tothom. Comença, doncs, el programa Plusvàlua, que avui tractarà de l'ensenyament. El cas és que som un país en el que l'ensenyament està de manera permanent en discussió, cosa que no passa en altres països on s'ha arribat a un pacte educatiu entre les diferents forces polítiques i socials. I així la gent es fa les següents preguntes. L'ensenyament ha de ser gratuït per tothom? Ha de ser obligatori en els seus nivells bàsics? Quin és el paper que tenen els pares que han d'enviar els seus fills a l'escola? Qui pot crear col·legis i escoles? Aquests col·legis i escoles privats poden rebre diners públics? Hi ha llibertat per a les ensenyances o tots han de seguir un únic mètode establert pels poders públics? Està assegurada la gratuïtat a les escoles que no són de titularitat pública? Per què? Anem per parts. A l'escola hi ha pares, professors i alumnes, a més del titular del centre, que és qui ha posat l'ideari al sistema educatiu que té el centre. En primer lloc, la Declaració Universal dels Drets Humans aprovada per les Nacions Unides en el seu article 26 diu, cometes, tota persona té dret a l'educació, tancar cometes, i afegeix, cometes, l'educació ha de ser gratuïta i obligatòria en els nivells bàsics i que l'accés als estudis superiors han de ser iguals per tothom. Dit això, ja hem respost a unes quantes preguntes anteriors, que l'ensenyament ha de ser gratuït i obligatori en els seus nivells bàsics. I els pares, quin paper hi tenen? Els pares són custodis no propietaris dels fills i tenen, d'acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans, cometes, el dret preferent a escollir el tipus d'educació que haurà de donar-se als fills, tancar cometes. I això ho diuen els drets humans. Però és més, la Constitució espanyola de 1978 proclama la llibertat d'ensenyament. En el seu article 27 es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents. Fins aquí, i en un entorn de drets fonamentals, podem preguntar, és de dretes o d'esquerres defensar la llibertat d'ensenyament? És de dretes o d'esquerres defensar la gratuïtat en els nivells obligatoris? Però si això està en els drets humans. És de dretes o d'esquerres que els pares puguin escollir el tipus d'escola que vulguin pels seus fills? És de dretes o d'esquerres? I per parlar d'aquests temes, tenim aquí l'estudi de Ràdio Estel a Joan Vila, president de l'Associació de Titulars de Centres de l'Escola Cristiana. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
I també tenim a la senyora Eva Salvà, directora general de l'Agrupació Escolar Catalana. Bon vespre, senyora Salvà.
Bon vespre.
El control tècnic David Borral i el qui us parla, Salvador Aconés.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estan compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú els necessiti. Un compromís que els ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Bon vespre, senyora Salvà. Vostè presideix una associació de col·legis o dirigeix una associació de col·legis sense ànim de lucre. Li arriben els concerts econòmics. El concert econòmic és els diners que reben d'ajuda dels poders públics, els col·legis, per tal de fer front a les seves despeses. Li arriben aquests diners per tal de fer possible la gratuïtat de l'ensenyament?
Doncs no, no arriben aquests diners suficientment per fer la gratuïtat de l'ensenyament. El concert educatiu es compon de dues partides generals molt grans, una que és la de salaris i sous dels mestres, i una altra partida, que és molt petita, que són les despeses de funcionament. Aquestes dues partides conformen el concert educatiu de Catalunya, de les escoles, en aquests moments, i la veritat és que això no garanteix la gratuïtat de l'ensenyament de les 5 hores de docència. Es queda amb una distància força gran, per això mateix en aquests
moments. Quina distància? O sigui...
Doncs estem fent estudis, n'hem fet uns quants. Com a Agrupació Escolar Catalana en vam fer un l'any 2000, que té forces anys, però jo penso que encara és vigent, perquè la distància segurament envers l'escola pública encara és més gran. Ens trobem al voltant entre el 60 i el 40% de finançament públic en funció una miqueta de les escoles.
Sí. I aquesta és com la, és que aquestes... aquesta diferència?
Doncs bé, perquè, per exemple, una escola que té unes instal·lacions molt grans, no?, i que té doncs, espais que ha de netejar, que té més jardí o que té més espais, és molt més cara que una escola que és molt més petita i que té una estructura molt més rendible. O una escola molt més gran, per economia d'escala, doncs té uns costos, al final, més econòmics que no una escola molt més petita.
Molt bé.
Podria ser una explicació.
Molt bé, gràcies. Senyor Vila, també és el cas de l'Escola Cristiana?
Exactament igual. No arriba ni de bon tros.
Sí. Llavors, qui cobreix la diferència entre el cost real de l'ensenyament i els diners públics que es reben del... Bueno, en el cas del govern d'Espanya a través de la Generalitat?
Miri, la resposta és evident i trista. I és que són les famílies que han de suplementar, han de complementar els diners que els poders públics no aporten per fer realitat aquest ensenyament gratuït, que de fet tothom admet que no ho pot ser amb les aportacions que l'administració dona a les escoles, com explicava ara fa un moment l'Eva.
Sí, llavors com és que es diu que l'escola ha de ser gratuïta, però s'han de treure els concerts econòmics en els centres que no siguin de titularitat pública?
Clar, jo li podia dir, no m'ho pregunti a mi, pregunti-ho a qui ho afirma. Clar, estem... És a dir, jo crec que això ho hem de mirar des de la perspectiva que en aquest país podem suposar les raons, però hi ha moments, especialment quan hi ha manca d'alumnat, que hi ha un enfrontament entre l'escola concertada o l'escola privada concertada i l'escola pública, perquè hi ha persones que consideren que els diners que l'administració, aquests diners insuficients que l'administració aporta a l'escola concertada, van en detriment de l'escola pública. I clar, i això no és cert, perquè si veiem que una plaça a l'escola concertada a l'administració li costa aproximadament la meitat del que li costaria en el sistema públic, si tot el sistema del país fos públic, el cost en educació seria molt més alt.
Sí, per això el Fons Monetari Internacional l'altre dia va fer l'informe sobre Espanya i va dir que bueno, la sanitat està molt bé, però que l'ensenyament no està bé. Està infrafinançat.
És així. És a dir, el que es destina del PIB a l'educació tant a Catalunya com a Espanya és molt inferior al que s'hauria de fer. Fent estudis també es veu que els resultats pel que s'hi dedica són molt superiors. És a dir, que ho fem molt bé. Amb els diners que tenim, tant ensenyament públic com concertat, ho fem molt bé pels diners que dedica el govern. Això és així.
O sigui, llavors diríem, està bé com està ara?
No, de cap manera.
O sigui, què és el que proposeu, tant se val l'escola cristiana com l'agrupació escolar catalana?
Doncs donar compliment a la LEC, no? La LEC diu que es destinaran un 6% del producte interior brut a ensenyament, i això no s'ha complert en cap moment. La LEC és una llei que es va acordar amb una majoria absoluta al Parlament de Catalunya, i portem molts anys, des de l'any 2009, estem al 2020, fa 11 anys, i no s'ha aplicat aquesta llei. Vull dir, fem lleis i després no les complim. Això també queda una miqueta trist. Sobretot, jo parlo per la part concertada, que és la que ens competeix a nosaltres, tot allò que havia de millorar del finançament, justament doncs, perquè hem passat uns períodes d'ajustos econòmics, de crisi, doncs no s'ha fet i l'excusa sempre ha estat aquesta. Però resulta que ahir o abans d'ahir el conseller d'Ensenyament va presentar els pressupostos d'educació d'aquest país i són els més alts,
sí,
de tota la història, i resulta que com a escola concertada doncs se'ns segueix dient que no hi ha diners. Clar, això vol dir que aquests pressupostos obvien el 32% dels escolars, nens i nenes d'aquest país. Això
exacte,
és força greu, no?
Perquè la tradició catalana és d'un pluralisme escolar tradicional, vull dir.
Oh, i tant! És a dir, la Iniciativa Social a Catalunya, que ha fet hospitals, mutualitats, asseguradores, és a dir, tota aquesta iniciativa de país que tenim, perquè si alguna riquesa tenim són els recursos humans, no?, les persones d'aquest país, han fet tot això al llarg de la història. Què passa? Que en aquests moments sembla que crear una escola d'iniciativa social, això genera com una... O sigui, socialment, com si només fos bona l'escola pública. L'escola pública és bona i ho ha de ser. Però la iniciativa social està fent una feina, i ha fet una feina en aquest país històrica, i que té molt a dir, no? I representa, és a dir, l'escola concertada a Catalunya no té res a veure amb el volum d'escola concertada que hi ha en el territori espanyol. És a dir, aquí la gent ha creat les escoles quan en un moment històric...
Ha creat escoles amb qualitat, a més.
Amb molta qualitat, evidentment. És a dir, perquè l'educació que es proveïa a aquest país no era suficientment bona, i els pares, mares, mestres, professors, van decidir crear escoles. De dir, escolta'm, aquí necessitem una escola diferent, una escola que defensés la llengua, la cultura catalana, una escola moderna, una escola que fos capdavantera amb el que fos possible en aquells anys 60 o 70 que es van començar a constituir aquestes escoles.
O fins i tot a l'època de la República.
Si tirem més enrere, no, oh, i tant.
Això ha sigut tradicional, és tradicional aquí a Catalunya i tal. Però l'altre dia vaig llegir a un lector de La Vanguardia, vaig quedar espantat, perquè deia, arran de tota aquesta discussió escola pública i escola privada, que jo crec que l'hauríem d'esterrar d'una vegada, perquè no hi ha alguna
lluita... La llei
lluita.
Diu Servei Educatiu de Catalunya.
Sí, no va enlloc, això, no està per guerres, l'ensenyament està per fer, és un servei bàsic, fonamental, que compleix els drets humans. Bé, deia el lector aquest de La Vanguardia que tota aquesta cosa de l'escola concertada el que vol és eliminar l'escola pública.
Això és absolutament absurd. L'escola pública se sent responsable de l'educació d'una part important dels nois i noies del país, els que les seves famílies doncs, estiguin d'acord amb la manera de pensar de l'escola, i aquesta idea és una idea que d'alguna manera connecta amb allò que deia abans. És a dir, és fals, és radicalment fals afirmar que els diners que van a l'escola concertada van en detriment després del sistema públic. Al contrari, si no hi hagués concertada, el sistema públic seria molt més car i hi hauria una gran insuficiència de recursos. Jo, si m'ho permet, volia formular també una resposta a la pregunta que contestava l'Eva des de una perspectiva legal molt encertada, de dir què demanem les escoles concertades? Demanem que es faci efectiva la gratuïtat de l'ensenyament. És a dir, nosaltres a vegades se'ns titlla d'organitzacions, d'institucions que segreguem. Però, esclar, ens fa segregar el sistema en el sentit que si per venir a les nostres escoles no hi ha suficient finançament, les famílies, si no aporten diners perquè els comptes surtin a final d'any, el funcionament d'una escola és impossible. Jo li haig de dir, estem en un programa d'economia i tothom m'entendrà, el concert no cobreix cap partida pel que serien amortitzacions d'edificis o per lloguer d'edificis. Això sol genera un desequilibri tan important que fa inviable que una escola funcioni sense l'aportació de les famílies.
Llavors ens proposa, per exemple, que es dediqués sol públic a la construcció d'escoles
Però escoles no ens en fan falta més. Estem davallant, sí. La demografia està davallant. El que necessitem és bones escoles, ben equipades...
Exacte, això és el que volia preguntar.
I ben finançades.
L'escola de Catalunya, sí. l'escola de Catalunya és bona?
Pot ser millor.
És suficient?
Ara sí.
En aquests moments tenim prou oferta.
Tenim més oferta que demanda.
Sí, bueno, això la concertada, però en general diria... És suficient...
La pública també, té prou oferta.
Sí.
I tant.
Ah, val.
Pensi... Es tanquen unitats tant cada any, des de fa els últims 6 anys, tant a unitats concertades públiques com unitats públiques, és a dir, no s'omplen, hi ha escoles públiques que no s'omplen tampoc.
Molt bé. I fins aquí a la tertúlia, el programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, emès per Ràdio Estel.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estan compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú els necessiti. Un compromís que els ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'Obra Social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
I avui tenim entre nosaltres de nou l'apunt econòmic de la doctora Carme Riera, catedràtica de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Escoltem què diu la doctora, que avui ens parla de la banca.
Molt bona tarda. En línia amb els diners, que veníem parlant aquestes darreres setmanes, avui parlarem de la banca. La paraula banc ve de l'italià banco, que vol dir escriptori, perquè els banquers, jueus, florentins, duien a terme les transaccions damunt d'un escriptori, d'un mostrador. En molts casos, les pintures ens els representen coberts per una tela verda. Els antecedents de les institucions financeres i la banca es remunten a les primeres operacions comercials fetes als temples de Mesopotàmia. Allí es prestaven grans de cereals als pagesos perquè aquests els plantessin per tal d'obtenir la propera collita. Els préstecs es feien seguint l'anomenat Codi Babilònic sobre préstecs i dipòsits, el Codi de Hammurabi, que està datat al voltant de l'any 1700 abans de Crist. A la Xina i a l'Índia també s'hi han trobat restes arqueològiques sobre préstecs. I també es té constància que es feien préstecs, evidentment, als imperis grec i al romà. De fet, hi ha cròniques de l'època que diuen que Brutus, l'assassí de César, era un dels grans prestamistes de l'època. I aquestes cròniques parlen de que va arribar a carregar un tipus d'interès del 48% a un préstec que va fer la ciutat xipriota de Salamina. Això era al segle I abans de Crist. Malgrat això, l'imperi romà tenia unes normes que limitaven els tipus d'interès. L'imperi romà va redactar lleis repressives de l'usura quan l'interès sobrepassava un determinat límit que es van incloure dins del dret romà, que ens ha arribat fins als nostres dies. Als banquers romans se'ls anomenava argentarius, que ve d'argentum, que en llatí vol dir riquesa plata. Segur que a molts de vosaltres us sona aquest nom que li vam donar a la banca pública espanyola, Argentària, que va acabar privatitzada, després fusionada amb el BBB, per donar lloc al BBVA. Doncs aquesta A representa Argentària, que més o menys podeu veure d'on té el seu origen. Tornem enrere, al voltant del segle IV després de Crist. La funció dels bancs en aquella època era la de fer canvis i la de fer crèdits. 2 segles més tard, cap al segle VI, van aparèixer formalment els termes de taxa d'interès i de préstec, de manera formal. Per exemple, ja més tard, a l'edat mitjana, parlem dels segles XII, XIII, XIV, les funcions bàsiques dels bancs actuals, guardar i prestar diners, les feien els cavallers templers, que guardaven béns de gran valor i transportaven diners d'un país a un altre. Ara bé, l'origen dels bancs, tal i com els coneixem avui en dia, data de l'Europa del Renaixement, segles XV, XVI, com no podia ser d'una altra manera, està estretament lligada a 2 aspectes claus de la nostra història, la guerra i el comerç. Va ser llavors quan es van crear els instruments coneguts com a lletres de canvi. Però d'això en seguirem parlant la setmana que ve.
Moltes gràcies, doctora Carme Riera, que com cada dijous ens il·lustra amb el seu punt d'economia. I ara obrim els nostres micròfons a la tertúlia de Plusvàlua. amb la incorporació del senyor Emili Pons, que és vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Hola, bon vespre.
Bon vespre. I el senyor Carles Camí, que és, pertany a la Confederació Catalana de Centres Autònoms d'Ensenyament. Bon vespre.
Bon vespre.
Bueno, i ara doncs, hem parlat d'algunes coses fonamentals, però ara queden moltes. Jo no voldria parlar aquesta vegada, i perdoneu-me, del pin parental, això que et diuen, del pin parental, perquè tot això és polititzar l'ensenyament, i crec que l'ensenyament ha de viure al marge de la política. I jo no vull tocar aquest tema. Però, com que està a l'abast de tothom, doncs jo voldria citar-ho, de dir, escolta, com és que no parlo? No en parlo per això, perquè això és polititzar l'ensenyament. Llavors, jo el que voldria tornar en el tema de l'ensenyament dins de Catalunya, hi ha un projecte de decret de la Generalitat, de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, que vostès, els centres concertats, han criticat. Alguns més que altres, no sé si és, o tots iguals, no ho sé. Però han criticat perquè no respecta drets fonamentals de pares i mares i dels alumnes de... en quant és la matriculació dels alumnes en els centres docents. Senyor Emili Pons.
Jo, sí, és un tema interessant, tot i que crec que encara està en debat, però el que m'agradaria és que els nostres convidats parlessin una mica més de què és el concert, perquè d'alguna manera molta gent pot pensar que és una cosa que cau del cel, és un privilegi que s'ha aconseguit en algun moment, quan en realitat doncs, el concert és el resultat d'un llarg debat, un llarg estudi sobre les necessitats i les conveniències de la població escolar. I jo crec que pagaria la pena que ens il·lustressin una mica sobre què hi ha darrere d'això que genèricament diem el concert.
O sigui, per què el concert a les escoles privades... arriba de mans de l'administració pública i tenen dret al concert.
Miri, començo jo sí. I els companys completaran el meu punt de vista. El concert és un instrument, és un contracte entre l'administració i els titulars que d'alguna manera fa possible, fa viable alguns principis que vostè anomenava abans referint-se a la Declaració Universal dels Drets Humans i a la Declaració de l'Estat Espanyol. Es parla de llibertat de creació de centres, es parla de llibertat de les famílies de triar el tipus d'educació que volen per als seus fills, i també es parla de dret a l'educació gratuïta. I aleshores el concert és un dels instruments que fa possible que els ciutadans puguin accedir a una educació gratuïta i a la vegada triar el tipus d'educació i diguem que aquesta...
Sí, però hem vist abans que la gratuïtat no es dona. No?
Bé, les lleis diuen
en
coses...
Concerts.
Miri, en educació estem molt acostumats a saber separar què diuen les lleis i què és possible fer en la realitat. Tenim una llei d'educació de Catalunya que diu que la formació professional de grau... els cicles formatius de grau mitjà han de ser concertats. I no ho poden ser perquè no hi ha disponibilitat pressupostària. No ho poden ser en tots els centres. I es diu que l'educació ha de ser gratuïta i, de fet, és veritat que no ho és. I els mateixos responsables de l'administració, el mateix síndic de Greuges, està reconeguent que hi ha una important insuficiència en el finançament.
Senyora Salvà.
Bueno, jo el que penso... El concert, explicarem una miqueta què cobreix, El concert és aquest contracte que permet que l'administració pública i una entitat de titularitat privada arriben a un acord per sufragar parcialment, sempre direm parcialment perquè mai ha sigut totalment, la gratuïtat dels ensenyaments d'aquells alumnes que van a aquella escola. La gran part, ja ho he dit abans, són salaris i sous del personal que paga l'administració. Unes plantilles que tenim que són les mateixes des de l'any 95. D'acord? Han passat 25 anys i tenim les mateixes plantilles que en aquell moment. Vol dir que ni hem augmentat mestres, ni hem augmentat tipus de mestres que necessitem. És a dir, sobre el paper som escola inclusiva, tenim tecnologia sobre la taula, però no tenim tot aquest perfil de professionals. I què fa l'escola concertada? Els ha de contractar. Ha de donar aquest servei de qualitat. No? Per tant, tota aquesta qüestió, tenim un desfase molt important des de l'any 95 fins ara. Aquest és el gran bloc del que es financia des del concert educatiu. I després hi ha les despeses de funcionament que ajuden a pagar una miqueta de neteja, una miqueta de secretària, una miqueta de...
del guix
i una miqueta d'algun trosset de pissarra. Poca cosa més. Les despeses de funcionament també són les mateixes des de fa més de 25 anys.
Senyor Camí, anem a veure, els professors de l'escola concertada cobren el mateix que els professors de l'escola pública?
No. Cobren, estan per sota del que seria el que cobra un professor de l'escola pública, i a més el nombre d'hores que ha de fer a la setmana també és diferent el que fan a la concertada i el que fa a la pública.
Però, és a dir... Quantes hores fa la concertada i quantes hores...
A la concertada un mestre fa 30 hores, que són 25 hores...
A la setmana.
A la setmana, estem parlant sempre d'hores a la setmana, 25 hores, diguéssim, lectives, i 5 hores de dedicació al centre.
Sí. Llavors, diríem, i la diferència salarial quina és?
Numèricament no la sabria...
Molt petita,
no
en aquests moments l'analogia retributiva està gairebé, per exemple, hi ha coses que encara no tenim, com és el plus de tutoria, que sembla que en aquests pressupostos ha entrat, però tampoc ho sabem segur, però diguem-ne que el salari s'anivella bastant. El que té menys dedicació el mestre de l'escola pública és en hores lectives. Sobretot a la secundària, un mestre de la pública fa 18 hores i un mestre de la concertada en fa 24. Sí, aquí està la gran diferència. A la primària gairebé iguals, però sobretot a la secundària el nombre d'hores lectives, que vol dir el nombre de classes, per entendre'ns, que fa un mestre, és molt superior a l'escola concertada que el que fa la pública.
I això sí, m'agradaria puntualitzar abans que l'Eva comentava sobre el concert i la part important aquesta, que és la que reben directament els mestres via el que parlem o el que en diem el pagament delegat. Llavors, clar, moltes vegades es presta confusió quan es parla de números, no? El que rep l'escola concertada pot semblar grans quantitats, però, com deia l'Eva, la part que rep l'escola directament i que pot gestionar és molt petita. I per posar números, una escola d'una línia rep directament...
Què és una línia?
Una línia seria un grup per cada nivell educatiu. És a dir, doncs, un P3, un P4, un P5, un primer de primària...
Sí. Un P3 que hi ha 5 aules, per exemple, dues aules.
No, 25 nens.
25
nens. Serien 13 grups, de P3 fins a quart d'ESO, una escola, diguéssim, d'educació obligatòria.
Una aula per cada nivell.
Una aula per cada nivell educatiu.
Per cada curs.
Per cada curs.
Aproximadament cada edat.
Exacte, que estaríem parlant d'una escola d'uns 340 alumnes, 340 alumnes. Aquesta escola, via el concert, els diners que rep directament per fer front a unes despeses que ara comentarem, a l'any estem parlant de 90.000 euros, 89.000 euros, 90.000. Del total que li costa a la Generalitat o al Departament una escola concertada, que són potser 900.000 euros, però és que la diferència és nòmines que van directament al professorat i que l'escola no pot gestionar. Per tant, què vol dir? Això vol dir que nosaltres, com una escola, com a titulars de l'escola, amb aquests 90.000 euros hem de fer front al lloguer de les instal·lacions. Una escola d'una línia perfectament pot tenir, com a mínim, 2.000 metres quadrats. Estem parlant d'uns lloguers, si estàs en un centre de la ciutat o tens terrenys esportius, el que sigui, doncs el lloguer pot ser elevat. Has de pagar tota la nòmina del que seria el personal administratiu, perquè quan parlem de pagament delegat només estem parlant dels mestres, és a dir, personal de secretaria, consergeria, neteja, manteniment. Tot això ha de fer front l'escola. Assegurances, assessories, és a dir, al final una escola...
Equipaments, ordinadors,
equipaments, tècnics... Rentings,
els ordinadors els posa a l'escola.
Sí, sí, bueno, els posa a l'escola i els ha de repercutir d'alguna manera les quotes, però, clar, no els posa a l'escola. Aquí no rep cap finançament.
Sense cap subvenció.
Exacte. Per tant, la capacitat que tenim nosaltres com a escola de poder gestionar és molt poca. És a dir, al final... Són pocs diners i d'aquí ve l'infrafinançament.
Sí, sí, d'aquí ve també que es digui que l'escola concertada és a més pels rics, no? Com deia abans en Joan. L'escola concertada només hi poden anar aquells que la puguin pagar.
Això no és veritat.
No, no és veritat.
A l'escola concertada hi va aquella gent que vol, perquè el decret d'admissió d'alumnes és igual per tothom, qui vulgui anar a una escola concertada o una escola pública. Tu tens una escola en el teu barri i tu hi vols anar, i tu tens dret a anar a aquesta escola de la mateixa manera que pots anar a una escola pública. I això, a la realitat, és així. És així, és a dir, i moltes escoles concertades tenen greus dificultats perquè molta de la gent que hi accedeix té... té impossibilitat de pagar, depèn de quines quotes, no? I aquestes quotes, nosaltres hem de dir que són necessàries, imprescindibles, però voluntàries. Llavors ens trobem que també tenim moltes famílies que venen a les escoles concertades i algunes no poden pagar. I no paguen, no passa res.
Hi ha
beques, es funciona així.
Jo m'atreviria a dir que avui en dia la tria d'escola està més en funció de el que és, quin tip model desitgen els pares, la família, que no pas en funció de la situació econòmica, deixant a banda casos extrems, evidentment. Però la tònica del país seria aquesta. I, de fet, es constata veient que en determinades zones té especial interès una escola pública i unes altres una escola concertada, independentment de qüestions econòmiques.
Sí, a parlar de l'escola pública, a mi em dona la sensació de que existeix una escola pública com si fos tot el mateix, no? Hi hauria d'haver-hi també ofertes educatives diferents dins de l'escola pública, que em penses?
És que ja hi són.
Ja hi són.
Ja hi són.
Ja hi són.
Clar, un dels dogmes és l'escola pública és tota igual. No és veritat.
Exacte.
No és veritat. I a vegades es diu, abans deia vostè en l'entrada, deia, és de dretes, és d'esquerres, això de triar centre. Avui en dia, tothom vol triar centre.
Exacte.
És a dir, la gent no vol triar escola pública o escola concertada. La gent vol triar aquella escola pública que sap que funciona o aquella escola concertada que sap que funciona. És a dir, avui dia, almenys en aquestes èpoques de l'any que s'acosta el període de preinscripció i les famílies tenen l'angoixa de triar escola, l'interès i l'acceptació de tota la població per tenir dret a triar l'escola que tu vols pels teus fills és absolutament indiscutible. És a dir, per què? Doncs perquè hi ha gent dolguda, enfadada, perquè no ha pogut entrar a l'escola que volia per al seu fill o per la seva filla. I tant sigui pública com sigui concertada.
Sí.
Em permet, Salvador? Sí, és que hi ha una cosa que quan ha parlat el senyor Camí m'ha quedat a mi una mica
penjada.
I és el tema del manteniment, perquè, clar, en un edifici escolar, instal·lacions esportives i tot el que comporta, el manteniment ha de ser important. Ho entes bé que no queda incorporat? No, o sigui, el concert no inclou el manteniment dels edificis?
Clar, és que el concert, com dèiem abans, el que inclou és una partida, que són per una escola d'una línia, i seria proporcionalment una partida de 90.000 euros per fer front a tot això, manteniment inclòs. Clar, és que m'he quedat curta amb la llista, inversions, tampoc. És a dir, si necessitem reformar una aula, doncs, perquè ha quedat obsoleta o perquè has d'afegir...
Així, tot això de les noves tecnologies...
Bueno, doncs,
a càrrec de qui?
De les famílies.
De les famílies. És que per això tenim la quota que parlava abans l'Eva, que és imprescindible, perquè no el finançament és insuficient per poder cobrir totes aquestes despeses i inversions que són necessàries.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Estem aquí al programa Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, a més per Ràdio Estel. Estan entre nosaltres el senyor Joan Vila, president de l'Associació Titulars de l'Escola Cristiana, el senyor Carles Camí, de la Confederació de Centres, Federació Catalana de Centres Autònoms d'Ensenyament, i la senyora Eva Salvà, directora general de l'Agrupació Escolar Catalana, i el senyor Emili Pons, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. A mi m'agradaria parlar una mica del professorat, també, no? O sigui, estem parlant aquí molt dels pares, dels alumnes i els professors. Què en pensen els professors de tot això? És a dir, quina és aquesta situació? Perquè, esclar, si cada dos per tres viuen amb l'angoixa, que si ens trauran el concert, que si no sé què, que si volen eliminar la concertada... A mi m'agradaria saber, i amb quin esperit aquests professors continuen treballant al servei de la societat i al servei dels alumnes i dels pares.
Home, a mi em sembla que els professors això els hi preocupa quan estan fora de l'aula, però quan entren a l'aula són grans professionals, ells fan la seva feina amb els seus alumnes i no evidenciem cap neguit per part dels professors en aquest sentit. És a dir, sí que potser els preocupa certes opinions o coses que surten a diaris a vegades, o tampoc és que tinguem... És a dir, l'escola concertada no ha perdut escoles de manera estrepitosa en els darrers anys, ni molt menys. Vull dir, la demografia ha anat baixant, però ens hem anat mantenint d'una forma prou estable. Es perden unitats a concertada i a pública.
Això, tant... això sí, només un incís, és el que jo mirant ara aquí dades veig que, clar, la pèrdua està repercutint en percentatges semblants.
Semblants a tot arreu, sí? És a dir, clar, perquè davalla la demografia, però la gent segueix triant escola concertada i escola pública en el mateix percentatge. Per tant, tampoc els mestres ho viuen d'una manera absolutament negativa, és a dir, estan molt implicats en els projectes en els que treballen, jo crec, estan molt motivats en fer coses diferents, innovar, millorar. Saben que l'ensenyament en aquests moments es troba en un moment de que hem d'oferir coses que realment aquests alumnes que se'ns perden pel camí no se'ns perdin, que puguem tibar tots els alumnes, cadascú amb la seva especialitat i amb allò que necessiten, i jo penso que són uns grans professionals i que no tenen aquest neguit, no els impedeix fer la seva feina de manera engrescadora.
Sí, sí, no, però també els professors són evidentment grans professionals, però també són persones,
sí,
i tenen família, i tenen, bueno, i viuen dins de la societat en la que viuen. Jo voldria dir la anomenada zonificació de la immatriculació dels alumnes, això que diuen, bueno, que tu estàs aquí, ergo, l'escola és aquesta, tu estàs allà, l'escola és aquesta. Bueno, no sé si això esteu d'acord o no esteu d'acord. O sigui, que el poder públic sigui el que digui a quina escola li pertany anar a l'alumne, aquesta o aquella, segons les necessitats docents de la zona.
Miri, hi ha una cosa que és lògica, i és que si una família no té unes preferències especials, semblaria que el més sostenible és que tingués una escola el més proper a casa possible. I això hi ha famílies que ho pensen i ho viuen així. Però aquest tema no és neutre. És a dir, abans parlàvem del concert, i el concert és una figura que està ben establerta en el món sanitari. I tenim una sanitat d'accés universal en la que hi ha centres de titularitat pública i centres concertats. Oi que a ningú se li acudiria de posar un hospital públic al costat d'un hospital concertat de tota la vida? És a dir, algú se li ha hagut posar un hospital públic al costat de Sant Joan de Déu? No, que no, que seria absurd. Per què? Home, perquè estaríem duplicant serveis. En educació està passant això. És a dir, el decret que es pretén aprovar i diu que en totes aquestes zones, en totes les zones que es creïn, com a mínim han de garantir que hi hagi un centre públic. Jo entenc que tots estaríem d'acord que garantissin que com a mínim hi hagués un centre educatiu finançat amb fons públics, però no necessàriament un centre públic. Per què? Perquè si ens creiem de veritat aquesta idea que diu la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, que hi ha un conjunt d'escoles públiques i privades concertades que configuren el Servei d'Educació de Catalunya, quin sentit té duplicar serveis? No en té cap. I, a més, volia fer referència al que ens deia el senyor Camí fa un moment, i és... Vostè parlava dels mestres, els educadors. Escolti, ha posat un exemple molt, molt dur, i és que els mestres de l'escola concertada de secundària fan un 25% d'hores més de classe que els seus paral·lels de la pública. I això vol dir que l'educació pública costa, només per aquest fet, un 25% més. És a dir, si mirem el fenomen escolar en clau econòmica, veiem això. Però li puc explicar més coses. Un mestre de la pública es jubila als 60 anys. Un de la concertada es jubila als 67, o quan diguin les noves normatives. Clar, s'ha de tenir molta vocació, i es té, però també s'ha de ser optimista i tenir una esquena ampla per aguantar tot això.
Bueno, però això no significa que els de l'escola pública hagin d'augmentar el número d'hores, sinó que els de l'escola concertada han de disminuir el número d'hores, sempre tenint en compte comptant amb un concert suficient, amb uns diners...
Si milloréssim les plantilles, que és una de les demandes històriques que fem, no? És a dir, si tenim en aquests moments per 6 unitats de primària 9 mestres, doncs en necessitaríem segurament 12 o 13, que sí tenen a l'escola pública, és a dir, estem infradotats de plantilles.
El que tindria sentit seria equiparar les condicions a pública amb la concertada. No, i evidentment, com deies, no augmentant la pública, sinó el que la concertada, em refereixo a nombre d'hores per setmana, sinó que els de la concertada tinguessin els mateixos drets i obligacions que tenen a l'escola pública, però sobretot també equiparar amb nombre de professors que ens donen per cada línia concertada. Doncs amb la pública en tenen més que la concertada. Sí, per tant, aquí hi ha una diferència.
No només per compensar aquestes hores, No només per compensar aquestes hores.
Si se'm permet, aprofitant aquesta davallada de població escolar, que és una realitat, vull dir, més dramàtica, perquè això no repercuteix a l'ensenyament, repercuteix a l'economia d'aquest país i al futur ben negre. Ara, aprofitant aquesta circumstància, potser seria el moment de millorar les ràtios, vol dir rebaixar el nombre d'alumnes per aula.
Però això hi ha estudis que diuen que no és la millor solució. És a dir, no garanteix millor resultat. Per tant, jo penso que és millor més professors que no pas menys alumnes.
Amb això estic d'acord. Ara em refereixo a que determinades matèries, en determinades circumstàncies, amb un tracte, doncs, personalitzat...
Desdoblaments de grups,
sigui, grups
més petits, etcètera, per depèn de què...
Tota una sèrie de situacions en què sí que seria bo, doncs, que el nombre d'alumnes fos més baix. Sí.
Doncs molt bé, estem tocant pràcticament tota la temàtica, sobretot a nivell econòmic, no pedagògic, perquè no és aquest l'objectiu del programa Plusvàlua. Estem tocant tota la problemàtica econòmica dels centres d'ensenyament i veiem que, doncs, bueno, l'ensenyament concertat viu com pot, pobrement. Quan alguns pensen que les escoles concertades es forren, no? Però bueno, queda claríssim que això no és així.
No és el cas.
No és el cas.
Tampoc diria que pobrament, és a dir, per sort tenim famílies que escolleixen el model que oferim i que estan disposades a portar la dotació, l'import econòmic que fa falta o que el departament no adona per poder donar el servei que volem donar. Per tant, gràcies a això, vivim.
Dignament.
El que passa que el que sí que pensem que no és just que aquestes famílies hagin de portar aquest diferencial econòmic. És a dir, el just seria que fos l'administració que aportés els diners que calen perquè aquest ensenyament fos gratuït i que el pare pogués escollir lliurement si vol anar a una escola pública o a una escola concertada en igualtat de condicions.
I si m'apureu, especialment tenint en compte que l'escola concertada va subscriure al seu dia el pacte contra la segregació escolar, que vol dir que, corregiu-me, però que incorporeu a l'aula doncs, tots un seguit d'alumnes doncs, amb necessitats que definitiva no poden cobrir els mínims econòmics.
És que la paraula ja segregació escolar ja es presta confusió perquè sembla com que històricament o que gràcies a aquest pacte que hem canviat, com que a l'escola concertada decidim qui entra o seleccionem d'alguna manera qui entra o qui no entra. Sentia avui llegia un tuit a Twitter d'una família que deia, clar, és que l'escola concertada es treu de sobre o no accepta els nens amb problemes o amb necessitats econòmiques. O sigui, nosaltres no podem acceptar ni deixar ningú, si tot va per un procediment...
El decret d'admissió
per punts i per... És a dir, nosaltres no podem dir que no. És veritat...
Perdó, no podem ni volem.
Ni volem, però és que sí, quan ens posen a nosaltres al d'això, no és que segreguem, nosaltres sí. no segreguem.
Home, a mi la paraula segregació ja d'entrada em sona racisme. No és el cas, perquè aquí no hi ha racisme.
No estem parlant d'això.
I a més, vull dir, no és perquè hi hagi una persona que és d'una altra raça, no se l'admeti a l'escola i tal. Això no és veritat, perquè venen... Hi ha molts xinesos, africans, i d'altres països, paquistanis i tal.
Els sud-americans, moltíssims.
La paraula és totalment desafortunada.
És desafortunat, sí. Això.
En realitat, refereixen a
la
situació de problemàtica socioeconòmic.
I la feina que ha fet la concertada per admetre qualsevol alumne no ve d'ara, de signar un pacte contra la segregació. És històric, és a dir, els alumnes que hi havia en aquella zona han anat en aquella escola, sigui concertada o pública, i tenim escoles amb un percentatge d'alumnes provenents d'altres països molt elevat. Escoles del Raval, escoles amb poblacions com poden ser Salt o escoles com poden ser Olot. És a dir, reflectim la societat que hi ha en aquell moment en cada una de les escoles.
Sí, sí.
No és que ara ho hem decidit de no fer.
Sí, sí, llavors realment quan es parla el problema principal de la segregació és, al meu parer, l'infrafinançament. És a dir, el que sí que pot passar és que una família amb unes condicions, no necessitats, perquè com deia l'Eva, agafem a qualsevol tipus de família, però que hi ha una família de sortida, si ha de fer front a una quota, doncs decideixi anar a una altra escola. Però això no és segregació, això és que ells, degut a que han de pagar aquesta quota, aquest diferencial, decideixen per un altre model. Però torno a dir mateix, és a dir, el problema no és la quota, el problema és l'infrafinançament. És a dir, si l'escola estigués 100% finançada, aquesta família no hauria de portar la quota i podria escollir realment, 100% lliurement, l'escola que vol.
Sí, una qüestió que a mi sempre m'ha cridat l'atenció, perquè jo he sigut una persona itinerant, no?, amb la meva família, és a dir, amb els meus fills també, doncs, he viscut en diferents llocs, i llavors, clar, han de canviar d'escola. I això, doncs, té els seus problemes. I a mi m'agradaria... Perquè no és que van a una escola, sinó que canvien de sistema escolar, canvien... I llavors, a mi m'agradaria saber quina és la millor manera perquè un alumne, al canviar d'escola, trobi la millor acollida en aquesta escola. És a dir, que no hi trobi aquestes diferències, tot i que, bueno, un ve de la privada a la pública, l'altre ve de la pública a la privada, l'altre canvia de ciutat, això es dona molt. Com ho veieu, això?
Però no t'entenc molt bé. Com vols dir que canvies de país o canvies o no de país?
No, home, canviar de país hi ha una història sèria, que és la llengua.
Sí.
Això és molt seriós i tot el sistema educatiu és diferent. Jo me refereixo al canviar de col·legi. Sí. Si hi ha gent que diu, bueno, pues jo ara doncs, visc a Sabadell i m'hauré d'anar a viure a Tarragona.
Sí.
I llavors ha de canviar de col·legi.
Sí. Aquí, aquí quin problema es pot trobar una família en aquesta situació, no? El canviar de ciutat, depèn amb quina edat estigui el nen. M'imagina que aquest nen doncs, estava a Barcelona, en una escola, per dir, laica, per dir alguna cosa, o religiosa, i el canviar de ciutat vol anar a una escola del mateix tipus. Pues pot ser que estigui ja plena. Llavors, els serveis territorials de la zona li diuen no, doncs vostè no pot anar a aquesta escola que vol, perquè està plena, i l'assignem a una altra. Mm. Clar, aquí sí que pot haver-hi un problema d'adaptació, en el sentit que si aquesta família estava acostumada a una manera de funcionar, ara va parar a una altra escola on funciona d'una altra manera. Però, clar, això és d'alguna...
Però l'alumne, la repercussió...
No, però pensa que l'alumne, és a dir, el currículum és per tothom igual. Totes les escoles hem de complir un currículum, hem de complir unes hores de matemàtiques, llengua... És a dir, tot això està establert d'aquesta manera.
Però l'alumne té que canviar els seus companys de classe,
això sí, clar,
els professors...
Però això, clar, ara passa més, la mobilitat de les famílies és molt alta.
Jo no sé, no sóc expert del tema, però potser el primer problema que hauria és segons l'edat de l'alumne, clar. Perquè segons l'edat important el tema del canvi de companys i companyes. Sí.
Bueno, hi ha programes d'acolliment a moltes escoles, és a dir, com s'acull aquell alumne quan arriba d'una manera que no se senti, li donen normalment un company o dos que estan per ell, vull dir, tot això són coses que a nivell pedagògic la majoria d'escoles nostres ho tenen prou estudiat, perquè cada vegada passa més.
Exacte, jo crec que cada vegada passa més i, per tant, estem més acostumats a treballar amb aquestes situacions i els mestres, tutors... companys estan habituats també doncs, a que hi hagi aquests canvis i, per tant, no solen ser traumàtics.
Sí, sí. Bé, i llavors l'escola concertada amb el govern central, almenys el que vam sentir el debat d'investidura, va dir que la religió no seria assignatura. Vaja, que comptaria com a assignatura. A veure, vostè que és de l'escola cristiana, què en diu d'això?
Home, hi ha una qüestió que jo crec que és indiscutible i és que en el nostre país la cultura religiosa forma part del nostre patrimoni cultural. I des d'aquest punt de vista, semblaria bo que les escoles puguin donar els coneixements de les religions, i en el nostre cas, de la nostra religió, perquè ha configurat moltes coses de la nostra societat. Sempre parlem de l'art, i de fet, és veritat, vas a un museu i si no tens un mínim de coneixements de cultura religiosa no entens res. Però és que hi ha moltes altres, molts altres àmbits de la vida i de la cultura que per raons històriques és bo tenir aquests coneixements de cultura religiosa.
Molt bé. Algú vol parlar d'aquest tema o tanquem aquesta part?
Jo ho emmarcaria una altra vegada amb la lliure elecció de centre de les famílies i l'autonomia de centre, no? És a dir, que al final, per què no s'ha d'ensenyar religió? És a dir, hauria de ser una decisió
dels pares, vaja.
De l'escola primer, del director, és a dir, ja que si estem donant autonomia de centre, doncs que els directors planifiquin el seu projecte educatiu, decideixen si volen donar aquesta assignatura o no, i les famílies es escolleixin lliurement. O sigui, sí, no sí. Veig per què s'ha de prohibir o s'ha de deixar de...
Bé, el programa s'està acabant. Uh-huh. Jo agraeixo moltíssim tot el que vostès han aportat. Podríem parlar molt de temps sobre el tema de l'educació. És un tema que em preocupa molt a les famílies, perquè encara avui doncs, les famílies són l'eix vertebrador de la nostra societat. I llavors, doncs, de cara a educar els fills, que tinguin futur. Els pares volen que els fills tinguin futur i que tinguin una educació seriosa, de qualitat, bona, etc. Doncs avui hem tocat molts temes. Lamentem, i vist per el que es veu aquí, que l'escola a Catalunya i a tot Espanya no és gratuïta, no pot ser gratuïta mentre hi hagi els concerts econòmics que cobreixen entre el 40 i el 60% dels costos. És a dir, que en aquest sentit, doncs diríem, ens quedem coixos, que la gratuïtat no està garantida com a dret fonamental de la persona que contempla la Declaració Universal de Drets Humans, no està garantida, i això doncs vol dir que molts nens que tenen dret a l'educació i molts pares que tenen dret a escollir el centre i a tenir doncs, l'obligació, la gratuïtat de l'educació dels seus fills, doncs no es compleix. Bueno, però això sembla ser que l'escola concertada doncs, va anys i panys arreglant el tema. A més, ja, aquestes diferències són cobertes pels pares. I, bueno, i hem arribat a la conclusió doncs, de que bueno, falten pressupostos que puguin fer efectiva la gratuïtat de tots els alumnes en qualsevol centre que escollin, no? Perquè els concerts econòmics han d'estar a l'altura del cost real de l'educació, no del cost que n'hi diu el govern. I amb aquestes acabem el programa de Plusvàlua. Han participat en aquest programa, que és del Centre d'Estudis Econòmics i Socials a Mespa Ràdio Estel, amb la participació del Joan Vila, president de l'Associació de Titulars de l'Escola Cristiana. Bona nit.
Bona nit, que vagi bé.
Amb la participació d'Eva Salvà, directora general de l'Agrupació Escolar Catalana. Bona nit.
Bona nit.
Amb la participació també de Carles Camí, de la Confederació Catalana de Centres Autònoms d'Ensenyament. Bona nit.
Bona nit.
I, finalment, doncs, el senyor Emili Pons, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials de...
Bona nit.
I el control ha estat el David Borral i el qui us parla, Salvador Aragonès. Bona nit, tingueu. Thank you.
La vida humana s'ha de respectar i protegir de manera absoluta des del moment de la concepció. Des del primer moment de la seva existència, l'ésser humà ha de veure reconeguts els seus drets de persona, entre els quals hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida.
Joan Pau II.